9 i 15 minuts d'avui divendres i, com sempre, a la tertúlia de cultura de Ràdio Sant Cugat comencem amb música local i convidant-te a que vagis a gaudir de la música dels nostres veïns. I és que demà dissabte, a partir de les 9 del vespre, comença la desena edició del festival Young Blood. A 2:15 d'una de la matinada toquen els que ara estan sonant, els Golconda. Doncs bé, amb la música local obrim aquesta conversa cultural del 91.5 freqüència modulada en directe també a www.cugat.cat després de 3 setmanes de vacances de tertúlia motivades per tot el contingut que hem generat des de Cugat Mèdia per les eleccions locals. Aquesta setmana tornem i ho fem amb un tema que d'aquells que tenim guardats des de fa mesos. Ja fa unes setmanes que amb el Lluís Ribas en parlem, comentem, cada vegada que ve aquí a la ràdio, aquesta explosió de creativitat que va créixer a la Floresta a la dècada dels 60, 70, ja fa uns quants anys, i teníem pendent doncs, portar aquell record i parlar-ne amb el Lluís Ribas. Hola, Lluís, què tal?
Hola, bon dia.
Que també vas ser protagonista d'alguna manera d'alguns anys d'aquella època.
Jo era petitet.
Ara ens explicaràs, anirem a la teva biografia, anar a buscar els primers anys de la teva trajectòria professional. I també tinc aquí al costat a l'Esteve Llop. L'Esteve Polls, és que ara m'estava confonent amb un company nostre que és Esteve Llop. Esteve Polls, benvinguts a Ràdio Sant Cugat.
Bon,
també vas ser protagonista dels inicis de la teva trajectòria, d'aquella creativitat de la Floresta.
Més o menys vinculat.
I tenim a l'altra banda del fil telefònic a dos altres protagonistes, el Josep Maria Cardona. Hola, bon dia. Josep Maria.
Bon dia.
Què tal?
Què tal?
Moltes gràcies per rebre la trucada. I també tenim a l'Esteban Maroto.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Que bon dia. Viuen lluny, ara, en aquests moments viuen lluny de Sant Cugat, sí. I per això doncs, estan presents en aquesta tertúlia des de les vies telefòniques. Escolteu, què va passar a la Floresta a la dècada dels 60-70? No vaig xerrada, més o menys, aproximadament 60-70.
Sí. Aquí qui pot explicar-ho millor és l'Esteve Maroto, que ell ho va viure molt, vull dir, però en resumida compte va ser un grup de dibuixants de còmic que van llogar una casa aquí a la Floresta i vam anar a viure aquí. Però Esteban, esto es cosa tuya, tú lo has vivido más que yo, porque yo era niño invitado de fiesta.
Tú eras de la niñez y yo no me acuerdo.
¿Tú no te acuerdas?
Contextualitzem una miqueta, Esteban. Quina edat tenies aproximadament quan vas arribar a aquesta casa de la Floresta, que tenia fins i tot nom?
Tenía 23, 24 años. Yo soy un dibujante, había empezado a trabajar en Madrid, entonces Tutén me trajo aquí junto con Carlos Jiménez y con Adolfo Usero Avellán, nos trajo a trabajar a Barcelona porque entonces era el centro cultural, dijéramos, del mundo de los cómics aquí en Cataluña y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, fue una explosión realmente sorprendente para mí. Yo no conocía absolutamente nada de la cultura catalana, no sabía casi ni que se hablaba en catalán, ¿no? Era lo típico de la dictadura y para mí fue una verdadera sorpresa y un impacto muy grande y nada, nos pusimos a trabajar y aquí estamos, ¿no? Desde entonces aquí seguimos trabajando.
Jo he llegit que era un grup d'artistes, de creadors, que mal pagaven lloguers, habitacions o locals i van dir, escolta, per què no reunim tots aquests diners i anem i agafem una casa a prop de Totain, que en aquells moments vivia allà, a la Floresta?
Sí, sí.
Bueno, exactamente, era eso, era reunirnos y poder trabajar y poder estar. casi todos éramos dibujantes de Madrid, del grupo éramos cinco, solo había catalanes, estaba Ramón Torrens y...
El Condesito.
¿Perdón?
El Condesito.
Que, por cierto, está desaparecido en combate, no sí. sé por dónde,
no,
por dónde anda,
pero...
Y todos los demás, pues bueno, pues aquí andamos. La ventaja fue que Tutén consiguió aglutinarnos a todos y entonces fue como dar rienda suelta. De alguna manera aquello fue una de las primeras comunas hippies que hubo en el mundo, ¿eh? No, porque es mucho antes del movimiento del movimiento hippie. Lo fuerte de esto fue en el año 66-67, luego el mayo del 68 nos pilló justamente a nosotros en la Floresta, y además pasó un grupo de sudamericanos también vinieron huyendo de la dictadura argentina, y ellos fueron los que nos aportaron también muchísimas cosas de las ideas y de todo esto. Pero disculpa que me atabale un poco, porque es que ahora me están viniendo todos los recuerdos de golpe de una época tan especial.
Perfecte, que bueno, ens ho expliquis.
¿Perdón?
Perfecte que ens ho vagis explicant. En aquell moment, vosaltres éreu conscients de tot això o
no.
va ser... posteriorment.
Jo crec que no.
No.
Jo crec que no érem conscients de res.
En ningún momento era consciente. Lo único que sí es que había unas ganas de trabajar, había unas ganas de luchar, de aportar cosas. Además, es que pillamos en aquel momento los cómics. Tengo una anécdota que contar muy, muy divertida. A mí me dieron un premio hace muchos años internacional, y entonces me llamaron por la radio de Madrid, me empezaron a hacer una entrevista y me preguntaban, bueno, pero es muy difícil esto de hacer reír a la gente. ¿Cómo que hacer reír? Y al final resultó, yo decía, pero a usted no le han dado un premio de cómic, usted no es cómico, usted no es payaso.
Cómico.
Claro, yo decía, no, mire, yo lo que hago son... Ay, espere, perdone, cuelgo y ahora le volvemos a llamar. Eso
tiene... Claro, dije, esto no tiene ninguna importancia, coño.
No.
Si hiciese reír todavía.
No, pero
imagina, que sí,
ahora, es que era el desconocimiento, era completamente absoluto. Todavía sigue, Armada, por supuesto, ha cogido una fuerza y una naturaleza, esto de... Se ha aceptado la palabra del cómic, a mí no me entusiasma demasiado, ¿no? No sé, claro, en cada sitio es una manera diferente, ¿no? Pero, en fin, bueno, lo importante es que es un medio de expresión, pero completamente fabuloso, que además tiene la ventaja de que no tiene idioma, o sea, que al revés, se habla en todos los idiomas. Cuando alguien dibuja, se entiende en todas las partes del mundo, ¿no? Es un poco como la danza o como la música, y esto no se veía, no estaba aceptado, además, ni todavía está muy aceptado por la gente intelectual. Cada vez se va cogiendo más, pero de alguna manera estábamos siempre un poco como marginados, ¿no? Como no, eso no, la... Para ser un intelectual tenías que escribir una novela, o tenías que pintar cuadros, o tenías que hacer esto, pero todo el mundo desde lo que se podía desarrollar. Entonces nos cogió justamente en este momento, y bueno, pues fue un verdadero golpe de suerte, y luego que de alguna manera pues se supo aprovechar, ¿no?
Esteban, también yo creo que lo que pensaba también es que los propios creadores no erais conscientes del gran trabajo que estabais haciendo, yo recuerdo. Porque yo creo que en tu época, tú, Carlos Jiménez, empezaron a dar importancia, pero yo me acuerdo de jovencito, en el archivo de Canto Ten, pisar originales.
Ah, sí, sí, bueno.
O sea, que no se daba importancia. O sea, era una cosa que, bueno, te habían pagado, era, y no, o sea, también creo que fue un fallo del propio dibujante, ilustrador, que no daba categoría a su trabajo. Yo creo que fuiste tú, con Carlos y tal, que luego se empezó a concienciar que aquello eran realmente obras de arte.
Bueno, eso pasó, pero pasó prácticamente en todo el mundo. No se ha legislado, hasta el año 70 en Estados Unidos no se legisló para que se devolviesen los originales.
Claro.
En los originales en Estados Unidos, el 15-hecho Syndicate, no lo devolvían, ni iban los colegios cuando iban a verlo, cuando iban a ver una imprenta, regalaban algunos de los dibujos originales.
Ostras,
luego de repente se dieron cuenta con una cosa ahí lo que tú decías, yo tuve un problema con eso. Yo fui el primero de que le dije a Tuten, por favor, devuélvenos los originales.
Sí, lo recuerdo.
Y entonces se armó un pequeño entre los propios dibujantes, vinieron a casa, hombre Esteban, es que si pedimos los originales nos vamos a quedar sin trabajo. Se firmaron ellos unos papeles conforme como que se de alguna manera se desentendían. Había otros dibujantes que tenían muchísima producción y decían, no, es que si yo a mi mujer le llevo todos estos originales, me mata, ¿no? Claro, yo me quedaba alucinado. No, es igual, yo los quiero tener, porque a mí es una cosa mía, me hace gracia. Pero bueno, que tuve bastantes problemas y bastantes reticencias, con mucha gente.
Sí, lo recuerdo.
Disculpeu-me, vaig a recuperar el Josep Maria Cardona, que el tenim.
Josep Maria. Ah, sí, perdón.
Hola. Josep Maria.
Això et passa per estar més nou.
Exacte.
No, massa lluny.
Ara el Pirineu, encara pitjor.
Encara, el tenim encara més lluny. Josep Maria, situa'ns en quin moment de la teva trajectòria vital i professional passes aquí uns anys, un temps de la teva vida aquí a la Floresta.
A veure, jo a la Floresta, el que és l'estudi de la Floresta, no hi vaig estar mai. Després de la Floresta, aquest grup de dibuixants va anar a Premià. I allò, a veure, jo els he conegut sempre, no? Però a l'estudi de la Floresta no hi havia estat mai. I a Premià sí, però els veiem freqüentment i tal. Treballant allà no vaig arribar a treballar amb ells.
Hay una anécdota muy, muy curiosa. Cuando yo me casé, dejé la Floresta, me fui a vivir a Premià. Nos fuimos a vivir a Premià. Y entonces,
Disculpeu-me, Josep Maria, finalitza tu i després escoltem a l'Esteban aquesta anècdota, perquè si no, no us entendrem.
Ja, d'acord. No, bueno, això, bàsicament, que jo aquesta gent la vaig conèixer, la coneixia molt bé. Allà quan van venir a premiar també s'hi va afegir el Alfonso Font. I bueno, i d'altres, ara mateix no me'n recordo, perquè ja fa temps d'això. I bueno, doncs això, que els coneixia, anava a l'estudi, algunes vegades venien al meu estudi, i bueno, aquesta és tota la vivència que vaig tindre amb aquest grup de gent. Jo vaig tirar per altres camins. La primera part de la meva carrera va ser dibuixant realista, no? Fent còmics de molts tipus, de tots tipus, com diuen. I la segona part va ser còmics infantils. Hi vaig treballar per Disney, per Nickelodeon, que era Spielberg, etcètera, no? I bueno, bàsicament, grans trets és això, no?
Per tant, a Premià es va crear un altre grup similar, bueno, al que va passar a la Floresta.
Jo diria que molt semblant, jo diria que pràcticament eren els mateixos. O sigui, vaja, jo... Ja he dit, jo a la Floresta no hi vaig anar. Però tota la gent que hi havia a la Floresta, l'Esteban també el coneixia des de fa molts anys. I tota aquesta gent, pues, després estaven a Premià. No sé per què, van anar a parar a Premià i, bueno, ja ens veiem freqüentment a seleccions o a l'estudi, que era interessant allà i veure el que feien. Molt enriquidor.
Esta es la anécdota que quería contar. Nosotros, mi esposa y yo, alquilamos una casa en Premiá, porque estábamos Carlos, Adolfo y otro. Y en esa casa de Premiá, cuando yo la dejé, puso a vivir, Cardona, ¿fuiste tú el que, o quién fue quien se quedó a vivir en mi casa?
No. Mira, fue el guionista que tuve yo después, que era Víctor Mora. Víctor Mora se quedó con tu casa, yo creo, ¿eh?
Era muy divertido porque me llamaban a veces y decía, hemos estado rascando las paredes y han salido dibujos de... Era muy divertido, ¿no? Bueno, si me permitís, la explosión del grupo fue, mi idea siempre era que se había de intelectualizar el mundo de la historieta, ¿no? Que sabía de aportar todo el mundo de la pintura, todo el mundo de la literatura, que se podían decir ideas, que no era solamente contar cosas divertidas o cosas de risa, sino que se podría hacer todo un discurso intelectual. Y eso, de alguna manera, pues fue lo que aportamos y lo que a la gente le llamó. Para mí, uno de mis mayores orgullos es cuando la gente me dice, yo soy dibujante de historietas gracias a ti. No tanto por lo que podía dibujar, sino por la sensación de lo que se podía hacer. No sé si me explico. Sí. ¿Creéis que es así?
Luis.
Bueno, no, yo ahora me estaba acordando de la serie 5 por infinito.
Exacto.
Que fue ya una cosa como muy muy seria y tal. Pero desde luego lo que yo quería poner en valor, y ya te digo, yo era pequeñito, yo era Yuyu, que por cierto...
Yuyu, explica aquesta anècdota de Yuyu.
Jo era Yuyu.
Tu vas començar als 14 anys,
als 13 anys, vaig començar, als 63 vaig començar a l'escola Massana, i després treballava i estudiava, o sigui, estudiava a l'escola Massana i a la tarda, o al matí, segons com anava el curs, treballava amb tota aquesta pandilla. Dic, tota aquesta
pandilla,
aquests
amb l'Esteban...
perquè realment és una vivència que no té preu. No té preu perquè jo era el nen i ells eren joves.
Joves, estem parlant de 20
i pico d'anys,
anys.
Però eren molt potents, era una gent creativa, grans artistes, que mai se'ls farà els honors que es mereixen, perquè són grans artistes. Jo ara podria recordar, no sé, 40.000, l'Esteban, el Pepe, en Lluís García, en Carlos Jiménez, bla, 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 els germans...
El Longarón.
O sigui, no acabarien mai. O sigui, un grup tan potent de gent creativa i que no era conscient del que estava fent, perquè va ser posteriorment, que com diu l'Esteban, va dir, cony, però si escolta'm, si això són originals i són bons, torna mals, que jo... Vull dir, no eren conscients. Jo recordo de petit, 13 anys, allà a l'estudi, els originals no es donaven cap valor. I era una gent que...
Això és molt significatiu, el que dius.
Es vivia d'una altra manera, tot molt diferent. Ara, des de l'algú ja et dic, mai se'ls farà els honors que es mereixen aquesta gent, perquè són grans artistes.
No, però és que això no... Aquí lo importante es el mensaje, es que se puedan decir cosas que afortunadamente ahora se están empezando a decir. O sea, ahora ya la gente, hay un reconocimiento de que con los cómics, con los dibujos, con las ilustraciones, que es otro mundo, la pintura ha dejado siempre un poco de lado a la ilustración, cuando resulta que maravillosos pintores han sido ilustradores también, que de alguna manera es lo mismo, ¿no? Mira, voy a contar, ¿sabes por qué le llamaban Yuyu a Yuyu?
A Yuyu, ¿por qué?
Por lo llamaban Yuyu porque él tenía una pierna metálica, había tenido...
Metálica,
una...
no me jodas.
Bueno, no.
Jodida, pero de carne y hueso.
Una poliomielitis. Y cuando andaba con una zapatilla y la zapatilla hacía yu, y por eso se le llamaba el Yuyu.
Esto me lo sacó Enrique Montserrat.
Exacto.
Enrique Montserrat, que m'estimava molt, però esclar, tens de pensar que amb tota aquesta pandilla ells eren una gent jove, potent, creadora i tot, i era un nen. I després l'Enric Montserrat i el Miguel Fuster llogaven un apartament allà a Blanes, perquè anaven a lligar a les tresingeres. Aquí les noies no es deixaven tocar una teta i estarien anar a la Costa Brava a lligar. I és clar, o sigui, jo vaig tenir una infància una mica molt, molt provocada per tota aquesta colla, no? Vull dir, allà o t'espavilaves o se't menjaven. Però des de llavors l'experiència meva no té preu.
Recordem que era època franquista.
Sí, naturalment.
Sí, bueno, però dura, además, eh?
Sí, però Esteban, dintre l'estudi hi havia un comandant de l'exèrcit de l'estat major.
De l'estudi de la Floresta?
No, de Barcelona, però
Barcelona,
bueno, el grup
de les oficines.
Hi havia el comandant de Sant Fèlix, hi havia el Flores,
el Jou,
el germà Jou, sí. Perquè un era el capità de la policia armada i l'altre de l'exèrcit. O sigui, hi havia un poti-poti allà, hi havia un poti, en Tutent, que comunista a la seva manera, o sigui, hi havia un poti-poti, però hi havia convivència. Bueno, jo me'n recordo, i tu te debes acordar, Esteban, que amb el Flores, amb el capità Flores, que per cert, el seu fill em sembla que viu aquí a Sant Cugat, anàvem allà a la bateria de Costa a fotre tiros, vull dir, fèiem punteria, allà ens deixava escopetes i pistoles, i fèiem... O sigui, hi havia una barreja, o sigui, jo sempre ho dic, que a l'estudi, a l'ambient aquest, era com una bombolla que hi havia dins la dictadura.
Però dèieu moltes coses a través de les vostres històries.
No? Sobretot fue una explosió de libertat, lo que se vivía allí, todo el grupo era eso, era una isla, era una isla dentro de, además eso, la libertad, el aceptar absolutamente todas las ideas, todo el mundo, fue una actuación realmente, realmente maravillosa, ¿no? Luego eso, además, era que, lo que tú dices, Flores, nos metieron... de repente se dieron cuenta, no podíamos estar en un grupo, no podían haber entonces grupos de más de 3 personas, y claro, como nosotros vivíamos 5 en la Floresta, nos llamaron del cuartelillo y nos hicieron ir al cuartelillo de la Guardia Civil, porque no podíamos estar más de 5 personas. Conseguimos llamar por teléfono a Tutén y nos vino a rescatar Flores, que era capitán o comandante, o no me acuerdo qué era.
Capitán Flores, a sus órdenes.
No, fue el que nos tuvo que sacar del cuartelillo de la Guardia Civil. Al sitio lo llamábamos el Galeón, y cuando vinieron en la puerta teníamos una bandera pirata, y había habido un problema, llegaba una pareja de la Guardia Civil, lo primero que hizo, abrió y preguntó, bueno, ¿y esta bandera pirata qué significa? No, es que lo llamamos el Galeón y es para que sea, no, ya lo pueden ir quitando ahora mismo porque esto no. Digo, no solamente eso, ¿y cuántos viven aquí? Menos mal que no entró dentro de la Floresta, porque entonces teníamos, en toda época había póster del Che Guevara, teníamos cosas de García Lorca enganchadas en las paredes, pero no entró dentro de eso, y nos citaron, y fue cuando afortunadamente conseguimos escapar de eso.
Josep Maria, volies dir alguna cosa abans?
Sí, volia dir una anècdota. En aquella època, més o menys, el Pepe González estava fent la mili. I per tindre temps lliure i per escaquejar-se una mica, es va comprometre a fer un quadre d'un militar, no sé qui era, sembla que era un general.
Muñoz
i
Grande.
Quadro...
Muñoz Grande.
No. Era el capità generale de Catalunya. Sí.
Coño, que no era Muñoz Grande aquella època.
No. Era, no. Ese es el famoso cuadro que se ve que pintó, lo pintó todo el mundo.
Todo el mundo lo pintó. Sí. También no, usted, en aquella época no pintaba. Y bueno, no, allà anàvem passant un darrere l'altre i bueno, jo crec que és el quadro que ha pintat més gent. Són quadres que s'han fet. I després hi havia, bueno, gambarradetes. Jo crec que la majoria de les gambarradetes que es feien als Alcins no es poden explicar. Però algunes d'aquestes, així una mica curioses, era que quan algú... Allà eren estudis de 4 o 5, no? I llavors, entre els 4 o 5, pues, si es volia fer una gambarradeta a algú, el que es feia... Aquest home estava fent una pàgina, llavors les pàgines es feien amb bastant de temps, no com ara, que es van usar pressa. I es anava copiant aquella casa, aquella pàgina, sense que ell ho sapigués. Llavors, quan ja teníem la pàgina perfectament, ja pràcticament feta en el punt que ell estava, deixava la pàgina, se'n anava al lavabo o el que sigui, llavors agafava un tinter de tinta xinesa i tirava per sobre a la còpia.
Ostres!
No? Quan el tio arribava allà, muntava un pollastre que no veig. I quan ja s'havia gravat, li tornava a baixar la pàgina i es tornava com pots. D'aquestes n'hi havia moltes.
No, anés ahí para hacer una sèrie de televisió.
Bueno, i tant.
Doncs...
Havia un ambient muy, muy especial, era muy... Era otro mundo, es lo que decías tú, ¿eh?
Esteban.
Lo que decías tú también de que el cómic debería ser estar mucho más valorado. Yo recuerdo que ¿cómo se llama ahora este director de cine, el Tan Bestia, que ahora dice que ya no hace más películas, que ya lo ha hecho todo?
El Tarantino.
El Tarantino dice que era un entusiasta de torpedo. Esto solo digo yo, decir el Tarantino. O sea que ya hay gente, ya hay importante que se fija.
De fet, tenim aquí el... perdona, Josep Maria, tenim aquí l'Esteve Polls,
no.
que pot parlar perfectament del Tarantino.
Sí, jo he treballat amb ell. O sigui, ell feia els guions del Django, precisament, i he estat treballant amb ell. Sí,
explica'ns una miqueta aquesta anècdota, fem aquí un parèntesi.
A veure, jo estava treballant per als Estats Units, en una editorial, i aquesta editorial es veu que es va posar d'acord amb Tarantino per fer els còmics de Django. Llavors va ser a la nit, recordo que era una nit que estaven fent el Comic-Con, i em truca el meu agent de Madrid. Diu, escolta'm, Esteve, diu, fes una mostra del Django. Dic, per què? Diu, fes la mostra i envia-me-la. Bueno, li vaig fer la mostra, l'envio, i resulta, diu, bueno, ja tens el Django. Dic, com que tens el Django? Diu, sí, perquè el Tarantino està fent els guions del Django i te'ls ha passat a tu. Dic, hosti, tu, que ja s'ha vist abans, tu. Però va ser la nit mateixa, i el dia següent, no, 3 dies després ja tenia el primer guion.
Déu-n'hi-do. A més, a Amèrica sí que es valoren
els
còmics. De fet, molts de vosaltres, veritat, Esteban i Josep Maria i molts dels que van estar presents a la Floresta, sí que ho eren de coneguts a l'estranger. No? Aquí possiblement no tant.
Bueno, és que aviam, hi ha dibuixants d'aquests que són verdaders ídols als Estats Units, vull dir, i ja no parlem dels portadistes, vull dir, els portadistes són una gent super reconeguda i bueno, ara jo crec que el valor de la seva feina ha pujat tant en balsa que es cotitzen a les millors subhastes, vull dir, és que són realment artistes. El que aquí s'ha tingut com una... Però als Estats Units sempre s'ha respectat molt el dibuixant de còmic, i ells van ser tots uns ídols, i tenien els seus grups de fans i les seves històries. Sí.
Esteve, explica'ns la teva relació amb aquest grup creatiu de la Floresta.
Bueno, a veure, jo no he tingut massa relació amb ells, però recordo que era més petit que tu, que em va portar el meu tio, el Borrell, em va portar a veure l'estudi que estaven allà a Diagonal.
Ell feia còmics?
Sí, exactament, ho va veure, coi, jo, hòstia, els anava mirant a tots com dibuixaven i tal, va agafar l'afició de dibuixar a través d'ells. D'ells
de veure'ls, de sí, veure'ls sí, treballar?
Sí, 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 sí. Bueno, ja m'agradava dibuixar, perquè sempre anava a veure el meu tio com dibuixava, no? I recordo això, el veure'ls amb ells, que me'n recordo una anècdota una vegada, que vam anar-hi un diumenge i estaven fent el desfile de la...
Ah, sí.
El desfile, i el vam veure des de la finestra. Sí. Hi havia Tutenc, estava el Tonet Vila, estava... me recordo, no sé si estàveu vosaltres, però vam veure des de la finestra el desfile de la Victòria.
Sí.
Sí.
Esteban, deies alguna cosa?
No, estaba cuando el principal éxito de nosotros fue conseguir trabajar para Estados Unidos. No solamente dibujar, que los dibujantes españoles son realmente, pero una cosa fuera de serie, los italianos y los españoles. Luego hubo una segunda invasión en Estados Unidos, que fueron los filipinos. Pero bueno, la pelea es que yo conseguí hacer los guiones para, o sea, hacer las historias y dibujar yo mis propias historias. Que lo conseguimos Bea y yo, pero esto ahora, a costa de lo del cine, sí, prácticamente se ha eliminado, porque ellos quieren tener los derechos de los personajes. Entonces prácticamente no dejan que se hagan los guiones. Está la mayoría de dibujantes hace dibujos, pero no dejan hacer guiones a partir de un momento, por esta razón. Esto fue un poco el motivo por el que yo dejé un poco de trabajar con Estados Unidos. He trabajado con todos los, con la mayoría de dibujantes, de guionistas americanos. He hecho lo de las crónicas de Atlantis en la película de Aquaman, en los créditos. Mm-hmm. Me nombran de una manera destacada por eso, porque entonces era esto que te digo, que dejaban, podías aportar cosas de ideas que ahora prácticamente no lo de. Eso es una de las batallas que hay. Es además la pelea entre el cómic europeo y el cómic americano, o la ilustración americana. Ahora está pasando todavía otro segundo paso más, que se ha pasado del mundo de las películas al mundo de las series, porque en una serie todavía se pueden contar, poder desarrollar mucho mejor los personajes. Pero bueno, qué bien que de alguna manera pues conseguimos abrir este mercado, ¿no? Este mundo.
Doncs, Josep Maria Cardona i Esteban Maroto, acomiadarem aquesta conversa amb vosaltres, però abans m'agradaria que escollíssiu un personatge de la vostra trajectòria. Segurament serà difícil, però un dels que us agradaria, doncs, remarcar d'alguna manera, o teniu algun carinyo especial?
Bueno, jo tinc un parell de tres o quatre coses de creació pròpia, però la majoria de les vegades eren encàrrecs que eren o bé d'una sèrie, d'una pel·lícula o d'una cosa d'aquestes, no? Que no eren creacions pròpies. Jo, si em tingués que quedar amb alguna de les meves, doncs seria una sèrie que ara no feia amb el Víctor Mora, que era una sèrie de ciència-ficció que es va publicar simultàniament a la revista SAC, UAM i Superàs, que es publicava simultàniament a 5 o 6 països europeus, i d'això vam fer 10 àlbums o 12, no sé. I possiblement això és el més important que he fet, i que precisament això ara un editorial alemana que es diu Combo m'ho vol publicar amb 3 tomos, i bueno, i a més els escanejats es fan, imagineu-vos-ho, amb els anys que porta això publicat, pues, els escanejats estan fent directament de les pàgines publicades en aquella època, el qual vol dir que el paper està groc, té taques i tal. Jo vaig intentar arreglar una mica i van dir, no, això és arqueologia, ho volem tacat i el color descolorit i no sé què. Sí. I llavors això es veu que és una mica per col·leccionistes i coses així. Uh-huh. I això té que sortir ja. Té que sortir ja o si no hi ha sortit. No ho sé.
Perfecte, Josep.
Perquè m'han d'enviar uns originals, o sigui, unes publicacions, un nombre de publicacions, i no me les han enviat.
Molt bé.
Jo destacaria això del que he fet.
Esteban, i...
No, jo, mi pelea és que desde sempre... ha sido contar las cosas, no es tan importante, siendo muy importante lo que se dibuja, es más importante qué se dibuja y qué se quiere decir. Uh-huh. Eso es lo que, para mí es lo que es más importante. Hay que ya sé que es un poco, pero el mensaje, todos los dibujos cuentan una cosa. Además de, yo soy dibujante porque... cuando estaba en el Museo del Prado me hacía gracia ver los dibujos de Goya con los caprichos de Goya, cuando pone debajo, ponía una pequeña nota, eso me impactaba a mí, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he querido hacer. O sea, contar, lo que pasa que es que puede ser con la ayuda de palabras, entonces es un comedio, puede ser simplemente con un dibujo, tú puedes contar una historia. Esa es mi opinión y es con lo que yo me he tratado de pelear siempre. Entonces, para mí, claro, la primera vez que me dejaron... Bueno, había hecho antes una serie del Oeste, porque entonces era lo que estaba de moda, pero yo conseguí que la gente se aficionase. A mí me ha gustado siempre la fantasía y la ciencia ficción. En aquella época no existía prácticamente la ciencia ficción. No. La gente había el Flash Gordon, pero era un tipo, pero ni la fantasía. Es justamente al revés. Ahora, si os dais cuenta, casi todas las películas son superhéroes. Y entonces, en aquella época no había absolutamente nada, ni de fantasía, ni de ciencia ficción.
Bueno, Esteban, había la vampirella, no, joder, ¿cómo se llamaba?
Barbarella.
Barbarella, bueno, exacto, sí.
Barbarella, que era...
Barbarella era
un personaje así, como de ciencia ficción y tal, ¿no?
Pero los franceses es que eso sí que lo han tenido siempre. Sí. Ellos han sido muy, muy chauvinistas, muy... muy, muy suyos, y entonces sus personajes siempre han sido prioritarios, ¿no?
Bueno, doncs Esteban Maroto i Josep Maria Cardona, moltes gràcies per rebre la trucada de Ràdio Sant Cugat, per explicar-nos i els vostres records de fa uns quants anys, a l'inici de la vostra trajectòria, i un plaer, i fins la propera. Moltes gràcies.
Una abraçada, amics.
Una
abraçada.
Una
abraçada.
Ara, Lluís, quan deies el tema de Vampirella o l'Oriol, que té 20 i pocs anys, deia sí, com si conegués aquests còmics. Són còmics de fa... quan?
Hòstia,
obres de fa...
Mare de Déu.
40... Dels 70, dels anys 70.
Dels anys 70, sí.
Els anys, doncs...
Però ell que coneixia la Vampirella.
La Vampirella, sí.
Mira, la Vampirella, el pòster de Vampirella, que era de tamany natural, la vaig imprimir jo a Rubí. O sigui que, mira, si fa anys, jo passava per aquí a Sant Cugat, que Sant Cugat era molt petit, en Rubí era molt important, perquè hi havia molta indústria, però aquí no... i el vaig imprimir a Rubí. I després aquesta Vampirella la va dibuixar en Pepe González, sí. I la va pintar, perquè en Pepe era un home tan creatiu, per mi un dels grans dibuixants que hi ha hagut, de dones, indiscutible, sí. Tothom ha mamat de les dones d'en Pepe, però no sabia pintar. I després la va pintar l'Enric Torres, el pòster de Vampirella.
Eh? O sigui, tu recordes, que... Esteve?
Sí, ho recordo, això, jo. Jo crec que veure el pòster i veure els dibuixos del PP, vam estar parlant amb el PP, i dic, hòstia, ensenya'm com ho fas, tio, perquè m'encanta, la veritat.
I jo me'n recordo que aquest pòster està totalment desproporcionat, perquè sí. Ella té unes cames llarguíssimes. Ella era la Carol de Haro, que es deia Carol de Haro, era una bailarina flamenco que tenia una cara molt exòtica, era una bellesa que ara està molt de moda, però aquell temps no, perquè tenia els avis molt, molt inflats i tot, però ella natural, que era una gran bailarina. Jo em recordo que en Pepe li va presentar el boceto amb en Tutén, i en Tutén va dir, aquestes cames t'han d'arribar fins aquí, i les va allargar, i tots van dir, està boig, però no, el pòster...
Després va funcionar. Sí,
sí. Com ho deia jo, diu, les persones tenen que tindre 8 caps, no 7.
Ah,
8.
Sí.
Ara fa 10 anys... Sí. Va ser un dels creadors, dels organitzadors d'una exposició molt interessant que després, i molt important, perquè va anar girant, sí, a diferents llocs, sí, del país, sí, precisament que intentava aglutinar i explicar aquest esclat creatiu de la Floresta.
Sí, sí, sí.
Per què se't va ocórrer recollir pel originals?
Pel respecte que tinc jo amb la gent, ja et dic, jo vaig començar als 13 anys, jo era un nen, i admirava la creació d'aquesta gent, vull dir, i després jo vaig pensar que no se'ls havia fet el reconeixement que els hi tocava fer, i vaig pensar, pues, fer una cosa aquí a Sant Cugat explicant de on va sortir, perquè en Tutén era una gent, un dels més importants a nivell mundial, vull dir, era una potència, i vaig pensar, coi, no se'ls hi ha fet, i pel respecte que jo tinc amb els professionals, vaig pensar, s'ho mereixerien, això.
No hem parlat tampoc del Berenguer, de Berenguer,
Berenguer
que després...
En Berenguer, que bueno, en Tutén el
va arribar més
va
tard.
El va apujar molt i va fer Víbora, que aquell moment també va ser un trencament amb els còmics, no? Va ser una cosa...
Per què? Per què va ser un trencament?
Home, era explicar històries que potser ara són normals, però abans no eren normals, vull dir, tocava la religió, tocava el sexe, vull dir, se n'en fotia una mica de tot... Vull dir, home, és que també estem... És que, esclar, estem posat tot el context d'aquell temps, eh? Era complicat tot, eh? Era molt complicat, vull dir...
I dir segons quines coses.
I segons quines coses es deien, és que et podia portar molts problemes. Bueno, ara també, però...
Sí, bueno.
Però abans era més descarada la cosa, no? Va ser un temps, jo penso, eh? La dictadura va haver-hi coses terribles, evidentment, no? Però... passaven coses bastant sorradistes que dius, hòstia, avui no es podria fer el que es feia,
no,
perquè, saps, vull dir, era tot molt, molt sorradista, era, però bueno, jo estic orgullós d'haver viscut aquesta vida amb tota aquesta gent de joventut, eh?
Esteve, abans quan has arribat deies, avui vinc de dibuixar, he estat, sí, dibuixant, què estàs treballant ara?
Bueno, estic treballant per Anglaterra, estic fent còmics de la Segona Guerra Mundial, imagina't tu, per Dundee. I bueno, pues, estava dibuixant a casa ara feia un rato. O sigui, ja...
I et preguntaré el mateix que he preguntat a Josep Maria i a l'Esteban. Un dels teus personatges?
Un dels meus personatges? Pues mira, el Long Ranger. El Long Ranger, ja n'era solitari.
Uh-huh.
Que me'l van encarregar dels Estats Units i el vols fer-lo, dic, com m'agradaria. I la veritat és que...
T'ha portat moltes alegries,
sí,
eh?
Sí.
També?
No, i m'ho he passat divertit dibuixant-lo, eh? I així fes que el van matar, o sigui, està tablat i mort.
I Lluís, també et volia preguntar, tu mai t'has posat a dibuixar còmic?
No, jo feia il·lustració
i no
portada.
I no ho has provat?
No ho vaig provar i vaig a dir-te més, eh? Jo em defineixo com un xafarder de la vida. A mi m'agrada fotre-ho amb tot, xafardejar-ho tot. I vaig fer il·lustració. Jo la meta de tots en aquell moment era publicar una portada vampirella. I jo era un nen. I jo no vaig parar fins que jo vaig publicar una portada vampirella. Però era per tocar els nassos als altres. No perquè jo tingués cap interès ni presumís de res. Era per tocar els nassos, sí, 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 als professionals. No? O sigui que érem criatures.
Doncs Lluís Ribas i Esteve Polls, un plaer. Ja sabeu que jo em quedaria una hora més aquí al 91.5 Freqüència Modulada en directe parlant, xerrant i aprenent de vosaltres. Recordem que aquesta tertúlia es tornarà a recuperar a escoltar a les 3 del migdia al 91.5 i a www.cugat.cat, i la setmana vinent més tertúlia cultural aquí a Ràdio Sant Cugat. Fins la propera.